está en la lista. Y los peor parados son los estreñidos, que tendrán que pagar los lasantes. Los contrarios a los estreñidos, los que no tienen estreñimiento, porque tendrán que pagar los antidiarreicos. Los que tienen almorranas, porque han de pagar los antihemorroides.
Es un medicamentazo contra el uso del cuarto de baño, ¿no, Fernando?
Bueno, hay más cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, los analgésicos y los expectorantes más usados.
Fernando, por favor, que estamos transmitiendo en directo, que está el micrófono abierto, que está España entera escuchándonos.
Todos.
Es la primera vez en la historia, señoras y señores, tan serio que es este gallego de Lugo, don Fernando Onega, que se está partiendo de risa. Estamos informando al país. De verdad.
Todos los periódicos traen la lista.
I s'acabarà remullant amb caca.
Aquí no hay patrullas, ni ojos, ni oídos. Estamos igual que los sapos ciegos, esperando a que nos pisen. Pero bienvenido.
Pero bienvenidos. Señoras y señores, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaría, hola, què tal? Hola, què tal? I Pep Vergés, hola, què tal?
Hola, què tal?
Bueno, aquí, què? Amb una notícia luctuosa.
Sí, oi?
La mort de Fernando Onega, el periodista.
Vaig assabentar-me ahir.
Ah, sí.
Mira.
78?
78.
78.
No són gaires.
No, francament.
I a més, no sé, però he intentat indagar una mica.
Indaga.
Dins de les meves limitacions, i no sé, ningú diu...
No, està com, hi ha com una mica
ningú
de...
Ningú parla de que hi hagués...
No.
Que hi hagués alguna cosa que pogués fer pensar, no? No.
Si hi havia alguna cosa, ho va portar molt en privat. Sí.
Bueno, doncs pues mira, descansi en pau.
Sí, gran, eh? Gran.
I...
Fins
sí.
I tot avui crec que els matins de la COPE i de la Onda Cero han juntat emissions al principi i han fet conjuntament un homenatge amb el Fernando Onega, imagina't. Sí, sí, els dos grans presentadors de l'Alzina i el... Com es diu? El de la...
De la COPE.
El
Herrera.
Herrera, en la COPE, en la Onda, sí, en la Herrera.
Home, grans, a mi l'Herrera no puc amb ell.
No podes...
L'Alzina una mica més.
Sí, l'Alzina el trobo bastant més equànim.
Molt més equànim i en té per tothom.
Oh, i tant.
L'Herrera, l'amigo íntimo del rei, se'n va a Dubai. No vagis ara.
L'amigo íntimo del rei, sí. Soy yo, y me voy donde me da la gana.
El que vaig trobar-me jo abans de casar-se amb la primera dona, no vull dir noms perquè també és molt famosa, me vaig trobar jo...
Sí.
Sabria com dir-t'ho.
Te'l vas trobar, crec que una illa de Cuba. Sí, no una illa, no. La illa de Cuba.
Sí, m'ho vaig trobar allà.
Allà, no?
Sí, que és el lloc, és el lloc on abans la gent anava a fer bons comiats de solter. Jo estava... A veure, no? Perquè ara ens posaran...
No.
Cuidao. Jo tenia, en aquell moment, no t'exageraré, però 29 anys, la friolera, com deia el nostre amic, gran amic Alejandro, la friolera de 29 anys,
oh.
O 28. I me'l vaig trobar amb ell. Però jo, perquè no caigueu en què, sí, aquests que se'n van a aquestes illes, anava amb la meva benvolguda i sempre estimada exesposa. Ho he dit bé? No he estat agressiu ni malament, eh?
No.
Pues, sí, vam anar junts. Per tant, la possibilitat de que jo em dediqués a una vida atzarosa i fora de lo que és el compromís matrimonial quedava anul·lada completament.
Mm-hmm.
Ja està. Ni molt menys vaig tenir ganes de res que no fos...
Ah, no, no, fora jo no t'he preguntat, això.
Compartir la meva vida amb la meva esposa. Però
jo no t'he preguntat.
Allà vaig veure, dic, carambes, tu, aquest senyor que se n'ha anat a Cuba a celebrar... Bueno, no ho sabia, no ho devia saber ningú, igual, no? Que ens anava a Cuba celebrant el seu comiat de solter, que a més està molt bé, perquè és una illa preciosa, amb una gent encantadora,
todo.
I que ara ho estan passant molt malament.
Sin riesgo.
De que algú el pogués conèixer.
De
no era tan famós
de
com ara,
tentaciones.
També.
No.
No és tan famós com ara. No era tan famós. Però sí que era famós ja, perquè jo el vaig conèixer, imagina't.
No era tan famós. No.
Bueno, sí.
Bueno, jo... Tenia...
L'he entenimentat que jo... Ara digue'm a tiquismiquis. Per cert, Àlex, si caic o em desmaio,
sí?
És per culpa de l'arbre que tinc a la finestra que hi ha allà baix...
Es mou molt.
Que no para de moure's així.
I tu et mereixes.
No, m'està hipnotitzant.
Mm-hmm.
Què passa quan et posen un pèndol davant dels ulls que t'hipnotitza? Doncs l'arbre m'està fent el mateix efecte I, bueno, però, en fi, deixem-ho córrer. Doncs això, que el vaig trobar allà i que molt bé. S'ho va passar molt bé, ja.
Jo sempre he hablado de coses serias.
Herrera va parlar un dia del porno, també. Vull dir que tampoc no és tan sorpresiu que tu expliquis aquestes coses.
Voldria treure de context... Ai, precisament anar a aquestes illes. Hi havia gent que deia la República Dominicana, que anava la gent i... Bueno, escolta, tu vas a una illa que, per cert, són precioses, perquè la República Dominicana, si surts de l'hotel, cosa que no sempre passa, però si tens la sort de tenir un amic com jo, el meu estimat Víctor, que treballava allà, doncs vas poder...
Víctor és un personatge, també.
No. Bueno, tracta amb bèsties verinoses, així que tu mateix. Qualsevol paraula que diguis sobre ell podrà ser que et foti una taràntula
personaje...
al cap o un lagarto de Sonora que si et mossega, Sonora, hores el dolor.
Ah, bueno, y lo del Salón del Sexo en catalán, que van a poner mucho dinero para que se doblen al cantarán las películas porno. Ya saben ustedes que... dicho en castellano, es muy diferente.
Claro, efectivamente. Yo hablo de cosas serias.
Realment és una persona, com veuen... Clar, és que no m'estranya que et passés el que et va passar. Però bueno, en fi...
Va, un periodista punyent, recordem, eh?
¿Echas en falta mucho a Pablo Casado?
Pues, vamos a ver, no sé. Sí, a veces... Bueno, ¿qué explicar? Es que eso es... Se mezclan muchas cosas ahí. Muchos sentimientos encontrados. Entonces, hemos hablado. Yo creo que es mejor dejarlo ahí.
Sí, mejor.
Pero, claro, te acuerdas, ¿no? Nos hemos conocido hace 18 años. Y es alguien con el que he compartido muchas cosas.
Claro, sí. Y por eso te lo cargaste. Efectivamente.
No, bueno, porque va a denunciar que havien fet un frau ella, el seu germà i tota la seva família. I llavors, el partit, que és un exemple de dignitat que ara passeja per tot arreu amb aquest exemple...
Home, sí.
Doncs es va carregar el que estava denunciant, que era veritat, perquè al final ha acabat això amb tribunals. Després guanyes o perds, perquè ja sabem que hi ha molts jutges. Ara la jutge de Catarroja ja té por de que això ho passin a l'audiència de València.
Sí, per això no volia imputar...
I ja està, diu, ja hem begut oli, ja ho diu ella. Ja hem begut oli. Si va amb aquells jutges que han posat tots els de Vox i el Partit Popular...
Ja està.
No, Mazón serà Superman de la Dana. Per tant, imagina quin país estem visquent, quin fàstic, eh? També, perdona, però és que a vegades fa fàstic, eh? Vull dir...
Sense perdre el fil, recordem el tracte que tenia Herrera amb la Ayuso i el tracte que tenia Alsina. Recordem el periodista Alsina, per això a mi em cau bastant millor, malgrat que a vegades digui coses que no m'agraden.
A mi també.
Però no, i la vida és així. A vegades
no l'he inventat jo.
No l'he inventat jo. Exacte. La vida és així i no fa gaire. Crec que aquest document... A veure, deixa'm mirar la data perquè ens posem en context.
No fa gaire perquè
situació...
crec que me'l vas posar un dia.
Sí, 2/2. Imagina't. 2 de febrer del 2026.
Ja. Els dos aneguets.
Alsina entrevistava en aquest to i en aquests termes a Ayuso.
¿Qué opina la presidenta de la Comunidad de Madrid de quienes banalizan el fraude fiscal?
No sé, ¿a qué te refieres? ¿Quién banaliza con el fraude fiscal?
Pues, por ejemplo, quien trata de hacer pasar un presunto delito por fraude fiscal por una simple multa que se paga porque se ha demorado uno en el pago de una deuda tributaria.
Bueno, eso va por mí, lo dices por mí.
Sí, acaba por tú.
Vale, pues pregúntame directamente.
¿Qué opina la presidenta de la Comunidad de Madrid de quien, como ella, banaliza el fraude fiscal?
Yo no banalizo ningún fraude fiscal. Yo pienso que todo el mundo tiene que pagar peligrosamente sus impuestos.
Claro,
si uno paga un impuesto fuera de plazo, tiene que pagar una multa.
Pero se está refiriendo al caso de González Amador.
¿Usted se estaba refiriendo a mí?
¿Y usted se está refiriendo al caso
de
González Amador?
Pues si usted se está refiriendo a mí, yo sí, te diré que sí, claro.
Pero
hay
este
que pagar impuestos.
No es un pago retrasado de lo que se debe, es un presunto delito, dos presuntos delitos fiscales por haber falseado el impuesto de sociedades.
De todas formas, a mí me tenéis que explicar una cosa. Si no hablo, y vuelvo a repetir que es un tema que no tiene que ver conmigo, eso es que estoy escurriendo el bulto, que no estoy dando la cara...
Que me es di, ahora ya es la víctima.
Estoy utilizando las instituciones, estoy utilizando mi poder como presidenta de la comunidad, mi mini poder. Por supuesto que hay que pagar impuestos.
Y pienso poder,
que si alguien paga
yo no mando.
Fuera de plazo, no lo ocultas a la inspectora, lo cuentas y está dentro de la inspección. En el 99% de los casos, esto es una multa. En el 1% de los casos, esto pasa a la Fiscalía General. Esto,
es
a pesar de haberse pagado, va más allá.
Es
esto está ahora mismo en un juzgado, a petición propia esta persona, que es mi pareja, va a declarar. ¿Qué más podemos hacer?
Que está en un juzgado, es lo que demuestra. demuestra que no estamos hablando de un pago demorado. Usted dio una descripción del asunto que, en mi opinión, es una distorsión del asunto, que es la señora Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ofrece una versión, esta es en mi opinión, distorsionada, sobre una cuestión que afecta a Alberto González Amador y que a partir de ese momento le afecta también a ella por la versión que está dando ella de este asunto. Cuando usted dice que estamos solo ante un pago retrasado que habitualmente se sanciona con una multa, creo que no se corresponde con la realidad. Pues la realidad es, hay una inspección fiscal que entiende que la sociedad de Alberto González Amador en dos ejercicios fiscales ha recurrido a falsear unos gastos que en realidad no ha tenido, por ahí viene lo de las facturas falsas, para poderse rebajar la cuota del impuesto de sociedades. Las inspectoras fiscales que llevan el caso entienden que se ha producido, por tanto, un fraude a la hacienda pública. Ese fraude, como supera los 120.000 euros en los dos ejercicios, se considera delito fiscal, no una simple demora. Y por eso pasa a la fiscalía, porque cada vez que la agencia tributaria encuentra un fraude o supuesto fraude superior a 120.000 euros, se lo pasa a la fiscalía. Y por eso está en un juzgado a día de hoy.
¿Qué? Molt bé. Ja no?
Sí.
Bé, perquè a més s'indigna quan la Ayuso, la senyora presidenta d'Espanya, no? Ja directament és presidenta d'Espanya.
Sí, diu que...
Ella opina sobre Iran i sobre tot...
No, però minimitza
Sánchez,
el seu càrrec.
Sí. Jo, minipoder.
El minipoder que tengo, d'una sí. presidenta de la sí, sí. comunitat més rica i més gran d'Espanya en qüestió de peles.
I diuen tota la cara dura que su marido, que porque era él, ¿no?, que se refería a mi pareja, ¿no?
Sí, como fent-se la tonta.
Tuvo una demora en el pago y por eso pagó una multa y ya está. En el 99,9% de los casos esto solo es una multa. En mi caso, el de mi pareja es mártir y está en el juzgado. Y claro, l'altre es indigna, diu, perdón, está enganyant a la gent. I a més, els meus oients no els enganyi. Vostè no està, el seu marit no està aquí al jutjat per això, per demorar un pagament, sinó per un delicte, un presumpte frau fiscal. No vinguin tonteries.
És que jo crec que al final, veritat, això de o lo hago porque soy yo.
Sí.
Molt d'Aznar,
sí.
O soy tonto, molt de Rajoy, soy tonto, o lo de l'Ayuso, què passa? Que no, que,
claro. Soy una màrtir.
Això al final pot ser que doni resultat, perquè el país
sí,
està ple
sí,
de gent amb diferents visions de la nostra, hi ha molta varietat, i després, però també pot ser que es torni en contra.
Ja, bueno, esperem.
El que vinc a referir, i és el cas pel qual jo ara vaig opinar,
sí.
Està ben presentat o no?
No, tu... Vale.
El que vinc a referir és que fixa't ara un moment en el qual Pedro Sánchez, per exemple, s'està posicionant, dient als Estats Units, escolta, aquí no faràs servir les bases ja pels teus bombardejos, que ja n'hi ha prou, no? El que podria semblar de, hosti, quan Alemanya en el seu moment, França, Anglaterra, es posicionen que deixaran les bases, que ho deixaran tot, Pedro Sánchez surt amb això. Val? Tu diries, ja està tot el PP i tal, que ens està tirant els espanyols de no sé què, tal i qual, igual. Vale. Però de cop i volta França fa una mica de retrocés. Anglaterra diu que bueno, les seves bases no passarà el mateix que la guerra de l'Iraq i tothom comença a frenar, no? D'aquella eufòria us deixarem les bases per bombardejar. Però després, a mi em recorda això, després de que el senyor Feijó hagi dit de tot de Sánchez, que ens aboca cap a la catàstrofe, que tothom patirà, em recorda el no a la guerra. Recordin que hi havia unes eleccions que teòricament arribava el senyor Rajoy, tenia que ser president, Aznar ja li havia deixat tot perquè fos president i no a la guerra, tal, tal, i va passar lo de la guerra de l'Iraq, de les armes de destrucció massiva, i arrel d'això doncs va haver els atemptats de l'11M i la gent va començar a cridar no a la guerra, nosotros lo dijimos, després dels atemptats. Per tant, el que havia de ser que Zapatero no guanyaria, va guanyar i de carrer. Pot ser que ara li passi el mateix a Sánchez, que quan tothom, tret del CIS, el senyor Tezanos, que li dona sempre guanyador, pot ser que quan Sánchez, segons l'opinió de totes les, el 80% de les emissores que són de l'altre costat, el donen com perdedor, això del no a la guerra, que per cert ho ha tornat a dir i ho tornen a utilitzar, pot ser que això li doni vots, que el faci recuperar, és, ho
podria
deixo aquí
ser.
I que cada un... Analitzi.
Crec que hi ha una primera ministra per Europa, no sé si és Suècia o... Ah, no me'n recordo. D'un país nòrdic. Una primera ministra que també estava molt malament en les enquestes i també s'ha posicionat molt clarament en contra de Donald Trump amb les seves
Dinamarca.
Polítiques. Dinamarca, oi?
Sí, perquè Dinamarca, els partits independentistes, d'alguna manera...
I ha pujat.
Estaven guanyant i sembla enquestes. Que el tema de la independència... Però, clar, davant de l'amenaça de Donald Trump, qui és el que té la potestat de defensa de Dinamarca? Només aquesta... control de les aigües i ja està. Però tot el que és el control del, de les illes, del que és el, les polítiques ecològiques, del que són els números, de què són els impostos, tot ho gestiona Groenlàndia. Per
molt
tant,
bé.
Els groenlandesos han pensat, hòstia, si ens deixen sols aquí i votem
sí,
independència...
Són poquets, són poquets.
No, mos quedem sols,
són
no?
Són poquets. I sembla que la popularitat li ha pujat com l'escuma defensant Groenlàndia, òbviament, perquè és territori, malgrat sigui territori autònom, és territori de Noruega. Total, que Pedro Sánchez, però que també es va... Diuen alguns experts en la matèria comunicativa... que bé, les enquestes d'Espanya, incloses les que va opinar la gent més de dretes, parlaven d'una desaprovació total de les polítiques de Donald Trump a nivell internacional i, sobretot, sobre el tema d'Iran, es veu que l'enquesta era molt contundent i un 80% d'espanyols estaven en contra d'intervenció de l'intervenció a l'Iran. La qual cosa, bé, podria anar per aquí el posicionament. Per altra banda, per mi, escolta, jo trobo molt bé que es posicioni, perquè deixeu-vos estar de tonteries. Donald Trump ja ha dit que no era una qüestió només de que ara no pugui utilitzar les bases, sinó que Espanya no es gasta el 5% en el pressupost perquè li comprin les armes amb ell i les seves empreses. I d'això va el tema.
Però és que, a més, et diré
per
més...
Per tant, no canviarà res.
No. Però és que hi ha una cosa que ara el pobre Feijó...
Pobre Feijó,
també se li ha tornat en contra, és que la Unió Europea dona suport absolut a Espanya ara, ja. O sigui, no és allò que al principi, que Anglaterra, que no sé... No.
Bueno, Alemanya es veu que estava cagada.
Bueno, Alemanya es veu que té, que han d'anar molt en compte perquè els seus habitants comencen a estar fins als nassos dels seus polítics.
Bueno...
Fins al punt...
Que voten a l'ultradreta.
No,
fins al punt... No,
bueno, no està guanyant l'ultradreta i està batada.
Sí, sí.
No posem coses que no passen.
No, és
perquè
que...
jo...
Sí, les últimes
tinc...
eleccions a no sé on van passar.
Jo tinc...
A Alemanya.
No, un moment. Va voler pactar un senyor de centre-dreta o de dretes amb l'ultradreta.
Déu t'escolti.
I Angela Merkel recorda que va tirar aquest senyor al carrer.
No, les últimes eleccions regionals, l'ultradreta ha arrasat.
Jo crec que encara guanya la dreta, però bueno.
Bueno, escolta una cosa, que sí.
No
que,
sé on guanya.
Que de moment Europa no sé com es posicionarà o no. Jo crec que Pedro Sánchez va pel bon camí. I avui, aquest matí, clar, evidentment, ha opinat tant Ayuso com Feijó. Feijó... Clar, perquè Feijó, teòricament, és el candidat a president i Ayuso es veu que també, perquè malgrat ser una simple, ja ho va dir un dia, jo no tengo competències, però parla de tot i opina de tot i de geopolítica internacional i del que li faci falta. Evidentment, és l'altaveu de l'opinió oculta del Partido Popular. Total, que Feijó avui ha argumentat, no tinc el tall, perdoneu, que el problema del posicionament de Pedro Sánchez és l'energia. És que ens quedarem sense energia. I el problema és que durant molts anys de Pedro Sánchez, Espanya ha apostat per les energies com el gas natural i tot això, i que ara aquesta aposta, mala aposta per les energies com el gas natural i, aquesta, i tot això dependent de l'Extrem Orient, doncs resulta que això ens perjudicarà en aquesta guerra que s'ha obert. Era aquest el posicionament. Clar, senyor Feijó, tenint en compte que el seu predecessor, el senyor Rajoy, el primer que va fer quan va arribar a la Moncloa va ser un impost a les plaques solars. Home, i que vostè està signant els pactes a mitja Espanya, a les comunitats autònomes amb Vox, eliminant qualsevol política de generació d'energia alternativa a la que no siguin els fòssils. Home, dir que ara el senyor Pedro Sánchez va aplicar una política errònia en les energies, doncs a mi em sembla una mica de xiste, simplement de xiste. I aleshores, la candidata a presidenta, però no, que és Ayuso, ha dit que el problema era la seguretat dels espanyols i que, efectivament, home, aquest posicionament de Pedro Sánchez afecta la nostra seguretat perquè un cop s'enfadi als Estats Units, qui li demanarà ajuda als Estats Units quan ens ataquin a nosaltres? Jo només li dic a la senyora Ayuso que hi ha una data molt desgraciada, que és el 11M, que va ser un atemptat islamista, provocat sobretot per una imatge icònica en la que José María Aznar, el seu admirat, va posar els peus damunt de la taula aquella cimera en la que es va aprovar la guerra de l'Iraq i no sé quantes coses més. Per tant, la nostra seguretat, jo no sé qui la posa en compromís, però sens dubte José María Aznar sí, i va ser l'inductor, malgrat que vostès van intentar mentir a tort i dret, criminalitzant fins i tot la mare d'una víctima, Pilar Manjón, que es va erigir com la líder de les famílies ningunejades i absolutament ignorades pel govern del Partit Popular. Home, que vostè ara parli de la seguretat nostra perquè resulta que Pedro Sánchez li planta cara a Donald Trump, a mi em sembla com a mínim de xiste. Però com que evidentment tenen a favor i els hi remen a favor els mitjans de comunicació o incomunicació que faran i donaran la volta a la truita, allà tenen tota la bruneta mediàtica que els hi farà els favors, doncs evidentment tot això quedarà ben tapat i ben tergiversat i ben mentit.
És que fixa't,
només tinc aquesta reflexió per dir.
Fixa't el poder que tenen actualment a Espanya els mitjans de comunicació de dretes o ultradreta, a Espanya hi ha una visió de Sánchez, en molts llocs nefasta i tal, però en canvi Sánchez hi ha una visió mundial.
Sí.
Només fa falta veure els discursos de Susan Sarandon,
sí,
o Josh Clooney.
Va, però aquesta és roja.
Quantitat de gent que parlen, i a més l'admiració d'altres països, perquè han fet una enquesta entre universitats europees i Pedro Sánchez és un polític que està molt valorat i com un garant de moltes coses.
El problema serà que es valori aquí, també.
El problema el té a casa.
Evidentment.
El problema el té a casa.
Pedro Sánchez.
El problema el té a casa i més que fora. I no t'estic dient que estigui fent bé les coses.
No.
Sinó que l'estan valorant bé. Perquè igual que digo Diego.
Jo no valoro la seva política.
Em vas acusar de no sé què políticament i ara t'estic fent una defensa.
Com a mínim, a mi Donald Trump no és que em cagui gaire bé i, per tant,
et cau bé perquè jo t'he sentit a tu.
Home, és una mina. És una mina.
És
Donald
horrible.
Trump és una mina.
És un fàstic i és una persona
és un dictador,
que no hauria d'estar.
Simplement.
I comparo aquest senyor amb els Hitlers, Mussolinis, Francos, etcètera, etcètera. És una persona que es creu que el món és seu, i la pel·lícula aquella en la qual el Hitler juga amb la bola del món, doncs es pot aplicar a Donald Trump, el to be or not to be.
To be or not to be.
Es pot aplicar a Donald Trump jugant amb la bola del món i fent petar tots els globus que vulgui.
I sobretot el més important, que si tan legitimat estava Donald Trump de fer el que ha fet, resulta que tanta por li tenia això que no va passar ni pel Congrés dels Estats Units, que és la mesura més bèstia que s'ha produït mai a la política d'Estats Units, no passar pel Congrés un atac a un altre país.
I fixa't que durant la guerra de l'Iraq encara va Austràlia, encara s'hi va posar, s'hi va posar Anglaterra, s'hi va posar tal... Però fixa't que la guerra de l'Iran són Israel i Estats Units.
Bueno, Alemanya també volia.
Bueno, Alemanya volia, però sembla que la...
França, sembla que la... que sí, però no.
Sembla que Alemanya volia, però sembla que la pressió popular ho està frenant, perquè veu que la gent ja comença
a... I França ha dit, aviam, jo el que em posiciono és aquest, com que tinc armes nuclears, defensaré Europa. I ja està, no, Europa.
I a França diu que incrementarà el seu poder nuclear,
perquè
és l'únic que compta.
Sí.
Ja dit l'únic que
compta. Bueno, és l'únic país d'Europa que té
poder
nuclear. I
Anglaterra deixarà les bases per fer frankfurts i hamburgueses.
Sí.
Però del que va començar un suport total, sort que són d'esquerres, actualment a Anglaterra, del que va començar una entrega a Donald Trump total, sembla que tant els de dretes com els d'esquerres, perquè aquí sí que no va ningú amb Trump, doncs fa l'efecte que l'han vilipendiat i el partit també se li ha escardat per tot arreu, i al final ha dit, a veure...
Trump.
Deixarem les bases per accions humanitàries i per no sé què i no sé quant. És a dir, el mateix. Hi ha una altra cosa que també em preocupa, i que això s'hauria d'acabar. La xuleria de Donald Trump de dir a les bases que tinc a Espanya faig el que vull.
Home,
que recordin que Donald Trump té bases a l'Iran
i que
tenen bases a Cuba.
Vull dir que, serà...
A veure, els senyors que no saben com controlar-ho tot i que tenen bases militars...
Los defensores de l'Espanya...
Armades fins les dents a territoris que no són els seus.
Doncs ara los defensores d'Espanya i l'Espanya... Espanya,
fora
què?
Les bases.
Sortiran a defensar les bases d'Espanya
o
li posaran la catifa vermella a Donald Trump perquè faci el que li doni la gana en territori espanyol?
Exacte. Això que tant... Imagina, si lo de Sixena quasi els hi costa la pell, que per cert ja els hi poden tornar tot, ja els hi poden tornar tot, aquests ultras i extrema dreta, no tots els de l'Aragó, evidentment, que hi ha gent fantàstica.
Home, només faltaria.
Tenen una comunitat espectacular, però sí que hi ha una immensa majoria, ho sento, però és així, perquè així han votat, que són de dretes o d'extrema dreta, total.
Bueno, catalanòfob, sobretot.
Jo, i català, bueno...
Catalanòfobs hi ha de tots colors,
bueno,
també.
Pensa que l'altre dia preguntam en Espanya quina era la llengua que més odiaven, ai, la llengua, la varietat, el dialecte, i era el català, que és una llengua. Ningú va dir euskera.
No.
Ningú va dir... És a dir, euskeres, que van... Euskadi, que va haver un problema terrorista...
Sí,
I no, ningú ho dia, o sigui, troben fantàstica el dialecte. Perquè per l'entrevistador deia dialectos. El català triplica la segona més odiada.
Bueno.
Triplica,
Sí.
És a dir, si n'hi ha un canter...
Amb això tenim...
Triplica, i al final el tio diu, bueno, però el català, o sigui, fins i tot a l'entrevista diu, bueno, però és que estem parlant de dialectes. No hi ha manera. El català és el més odiat, però de carrer.
Bueno, aquí el govern de Valencià i tot això. Escolta una cosa, acabem amb Fernando Ònega, perquè jo crec que és, com a periodista s'ho mereix, un senyor que, per cert, no havia conduït mai un programa, Sempre havia estat com a periodista articulista, és a dir, opinant sobre les coses i, per exemple, fent els discursos d'Adolfo Suárez.
Sí.
Es va destacar sobretot per la frase «Puedo prometer y prometo». Després mirarem de seleccionar alguna cosa, però sobretot a mi m'agradaria, mira, tornar al programa de l'Alzina, perquè va ser fa 3 anys, quan tenia 65, que es va acomiadar, per dir-ho així.
3 anys, no?
Sí, tenia
75.
70, sí, perdó, he dit 65. No?
Matitzo,
fa 3 anys, sí, però tenia 75, crec,
Sí, perquè mor el 78.
Va fer un... Vaja, que l'Alzina el va entrevistar. I resulta que Fernando Ònega va fer com una espècie de comiat. Potser és que s'olorava alguna cosa, potser és que tenia algun...
No ho sé.
Tot i que ell va prometre que es retirava, es jubilava com a periodista... però que continuaria com a activista de la informació.
Home, crec que encara feia articles a La Vanguardia. Sí,
sí,
crec
sí,
que sortia,
sí. Doncs acabava les seves intervencions, acabava aquella entrevista amb aquesta estrofa que és, per cert, xulíssima, en memòria de Fernando Ònega.
Y quiero decir, ya que esto es una despedida, que he leído este fin de semana un verso de Antonio Machado que dice «Donde acaba el pobre río». La inmensa mar nos espera. No soy mayor. Tengo los años que tengo, pero me encuentro en uno de los momentos mejores de mi vida. He descubierto que hay dos formas de mantenerse joven. Una muy casera, que es casarse con mujer mucho más joven, lo cual permite acercarse al mandato del arcipreste de Itadé y hacer con hembra placentera. Y la segunda, no vivir de los recuerdos, sino tener siempre un proyecto de futuro. Y yo tengo proyectos de futuro, y muy ambiciosos, y cada día me encariño más con ellos. Y si tuviera que resumir alguno, sería el que, dado que ha cumplido años, estoy estudiando cómo dedicarme a ayudar a la gente que tiene tantos años como yo, o más que yo. Piensa que hay 500.000 de españoles que tienen más de 90 años. Y hay 20.000 españoles que tienen más de 100.000 años. Y que el 40% del consumo español es de mayores de 65 años. Y estoy pensando en cómo liderar esa, que es una gran revolución que se está produciendo en este país y en el mundo. Es al lado del cambio climático y al lado del cambio geopolítico, que nadie sabe cómo terminará, está este cambio. Y lo aspiro modestamente a liderar, primero como periodista, en el 65 y más, y a continuación no le pongo límites a mi capacidad de entrega.
Caram, tú.
Bé, no?
Bé. Jo allò de mujer placentera i tot, bueno, això, de l'arcipreste de Ita, deixem-ho aquí.
Era un paràgraf.
Sí. I allò de dedicar-se a ajudar gent de la teva edat o implicar-te, està molt bé. Està molt bé, jo ho faig amb tu.
I ens va donar tall, també, Ens va donar tall, ens va donar aquest tall.
Y hay 20.000 españoles que tienen más de 100.000 años.
Que dius...
Són bastants.
Ojo amb el sistema de pensions, Ojo, si la cosa va així, crec que al final ruïna per tots,
Mira, jo crec que ara que ja començo a fer-me major d'edat...
Ah, això mateix.
Penso que és igual.
Que hi hagi 100.000...
No, no, que tinguis l'edat que tinguis, és igual.
Ah, bueno.
Que has de fer és viure el dia a dia, fer el que tu creguis que has de fer.
Partido, partido, com Xoco
Simeone. Sí, i ja està. L'edat és una cosa subjectiva. A vegades admires una persona més jove amb ulls cristians, no amb ulls lascius i libidinosos, sinó cristians, i... Bueno, escolta, què passa?
Què passa?
Tu no pots mirar qui vulguis sempre amb respecte i amb... Què passa? Que avui dia hem d'anar caminant amb els ulls a dalt...
Jo no entraré en aquest
cap
jardí.
A dalt i anar aixafant merda, no. T'ho dic des del respecte...
No, i tant, i tant.
I des de... Però que potser a vegades ens passem, saps, de frenada...
Ja, ja ho sé, m'entens? Això ja ho sé.
I aleshores jo dic tot des del respecte, com ho he fet tota la vida, és a dir, jo crec...
Escolta, deixem-ho amb un paràgraf de l'artifesta d'Ita i ja està.
Vale, no, però vull dir que l'altre dia vaig veure, per tant a Notícies Migdia, una senyora, suposo que ho devien repetir al vespre, a la mitjanit, el 33 i 10 vegades, però jo vaig veure una vegada que era una senyora de 90 anys que dona classes de gimnàstica,
la vaig veure.
A la platja, ho vas veure.
Durant molts anys, eh?
30.
Fa molts anys.
Porta 30 anys.
Sí, sí,
porta des dels 60 donant classes
Està estupenda.
Cada dia, sense falta. Dona classes, diu que hi ha dies que té 100, més de 100 persones seguint-la.
Sí,
no
sí,
paguen res, és gratuït.
Li munten els altaveus allà i
la gent és més jove que ella, evidentment. És molt difícil ser més gran, ho pot ser. I jo el que vaig flipar, però de veritat, és que jo no em moc tan bé com ella. Ah, jo tinc a l'esquena tinc una petita merda, però que tampoc serà objecte, espero, de moment, de problemes.
Vigila el llenguatge, però, home.
Home, és una merda tenir una vèrtebra aixafada. Va,
no és una vèrtebra aixafada.
Una merda, com
perquè la merda està més avall, no?
Està propet.
Ja ho deia l'Ònega.
Està propet la meva. La meva està propet. Està a la fase final del... Bueno, al principi del... En fi, allà... Bueno, i aleshores... Però vaig flipar aquesta dona que feia flexions, que pujava la cama a dalt, que... I que estava bé. I el que més vaig al·lucinar, i això es trenco una llança en favor de la normalitat i de la vida, que es començo a estar cansat de com hem de ser millors i viure millor, una llança a la normalitat.
Molt bé.
Quin és el secret de la seva llarga vida, li
bravo,
van preguntar.
I saps
què va dir? Menjar el que vull i beure el que vull.
Ara.
Coi.
Ara.
No va dir, no, jo amb la meva vida no he fet res. I quan va acabar... La notícia els diu, bueno, i ara us hem de deixar amb totes les amigues, també de mitjana edat avançada, saps què anaven a fer? Com cada dia...
Home, una cerveseta!
Aquí està. I vaig flipar. Fins i tot la meva mare es va fer un fart de riure, perquè estem tot el dia que em prenc aquesta vitamina...
Sí,
que porta
i apalancats davant de la tele.
La llet de
vegades.
Soja, d'avena, de cibada, de flor de cactus, de pell de prepuci de lagarto.
Eh?
Bueno, és l'última,
no
vull dir.
No
però, arriba un moment, jo m'aixeco el matí angoixat. Angoixat. He d'aprendre tantes coses, les fruites, la no sé què de cibada, el no sé què, i se m'acumula una feinada. Últimament m'he de llevar a les 7 en punt per arribar a la feina a les 9. Visca un minut i mig, però és per la quantitat de coses que he de pensar, que he de fer. El que és una minudència ja és la pastilla de la pressió. Això s'ha convertit en una tonteria. La història és totes les coses que van bé quan t'aixequis, sobretot, perquè jo conec i m'han dit i... Que bé que va escoltar una persona que et digui que el secret dels seus 90 anys és fer el que vol, menjar el que vol i beure el que vol. Noi, suposo que amb moderació, tot, però, noi... Estic de sentir gent, és que jo menjo poc, mai he begut, mai he fumat, jo mai.
Mira, Bàrbara Martínez es diu, ara la localitzo, atenció,
home,
si tenim la possibilitat. Mira-la ella, amb l'altaveu.
Una mica més d'esforç, més enlaire a la cama. Amunt!
Tu has vist com aixecava la cama?
Estem a la platja del Bogatell i estem fent estiraments per persones de certa edat. Hola, adéu. Si tu les veiessis, venen els primers dies una mica moixes i al cap d'una setmaneta estan que semblen floretes de primavera. 6, 7.
Una professora única imparteix unes classes inusuals. A l'aire lliure, gratuïtes i sense fallar des de fa 3 dècades. Són la seva distracció i la seva vida.
Vaig començar als 60, ara en tinc 90.
Collons.
Fa 30 anys que estic venint aquí cada dia. Una hora meravellosa, amb tota la joventut que veus aquí. El dia que més són 110.
Toma!
i es pregunten quin és el secret de la seva vitalitat.
Fer tot el que em dóna la gana. Menjar de tot. No he fet règim mai. Un, dos, moure's. Perquè la persona que creu que perquè té anys no es pot bellugar està perduda. I deu.
La Bàrbara té una energia que és difícil de trobar, inclús en un gimnàs. Per mi és com un far.
La segueixen alumnes, alguns més preparats que d'altres, però tots més joves que ella.
Amunt!
Farà el mes que ve 11 anys que vinc, perquè això et dona la vida.
A mi sí que res m'hi fa que faci sol.
Avui és el primer dia, avui m'estreno, i vinc des de Centelles, eh? O sigui, faig 50 quilòmetres i fet avui.
Esquerra 5.
Eso es un caso único. Eso no hay nadie como ella. Eso es fantástica.
Poden estar tranquils, perquè té corda per estona.
Creu, creu. Hasta el 100, jo penso durar 100 anys. I quan vingui diré, noies, a veure com ens belluguem. Però vindré.
Però de moment...
Hem estat una hora, pam, 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 pam. Així que anem a fer una cerveseta i esperar per demà. Vale? Adéu!
Ole!
Ole!
Ole, ole, ole! Ole, ja està. Això, jo crec que amb això ja podem plegar. No, Bàrbara no, Martínez.
La meva ídol.
Sí, sí. I no, hi ha molta gent com ella, també, eh?
Sí, sí, però, però la naturalitat aquesta...
Va!
És a dir, hem passat de fes això, que està bé, tu, que ens ho passem bé, i que tal, i després anem a fer una cerveseta, hem passat a, ja dic...
Bueno, has de dir...
Com t'ho diria? Que la manera d'explicar que hem de fer exercici per part d'aquesta dona i que visquem més tranquils i més feliços està molt bé.
Has de dir que els gimnasos de per aquí Vilafranca i el Penedès i tal es fan coses molt xules, també, amb gent gran. I t'hai de dir,
sí,
t'hai, amb té apòstrof, té geminada, que el complex aquàtic, els matins sobretot, hi ha a la piscina recreativa monitors de bon veure, jovenets i de bon veure,
sí, sí.
I tota la piscina plena de gent, de gran gent gran, que doncs segueix com pot els exercicis a l'aigua, que per cert són bastant més suaus i agradables perquè no tens tant de pes.
I bellugues tot.
O bellugues tot.
Perquè
fas força.
T'esforces. Jo crec que està molt bé. I jo anava a trencar una llança també a favor d'això, perquè jo tinc amics meus,
sí,
de la meva edat, que tenen problemes d'esquena, talment com jo. No?
Molt malament, perquè tot el dia estan fent l'esmorzar a la cadira del
bar. Això ho fan, però des de que molts s'han apuntat a algun gimnàs, al complex, aquí i allà, doncs, per exemple, fent pilates o estirar coses d'aquestes, diu que es troben ràpidament molt millor.
Home.
És a dir, no és allò que dius que pot sortir una bola, no dic les d'entrecames, una bola d'aquestes del braç, saps?
Sí.
Has d'estar temps i encara n'hi ha que et diu... No, diu això... Diu, comences a fer, millora el teu estat de l'esquena, i després és veritat, com has dit tu, amb un gesto que l'he entès perfectament, que va molt bé pel cervell, pel cap.
Només el fet de preparar la bossa, sortir de casa,
caminar
una miqueta, trobar-se amb no sé qui, i després de l'exercici anar a fer una cerveseta, o un esmorzaret, o el que calgui,
sí.
Escolta, per què quiero más?
Jo crec que sí, eh? I
home, jo conec un que es va jubilar, que els dilluns fa el seu programa... Continua fent el seu programa perquè, evidentment, a casa suposo que l'han fet fora.
Sí, no l'aguanta.
I no l'aguanten. I, a més, s'ha apuntat un equip de pàdel.
I és líder de la seva lliga.
Imagina't. I que ara resulta que la seva gran preocupació és saber quina raqueta té i que es juntarà amb uns amics per anar a comprar no sé on i que aleshores s'han apuntat una competició no sé què i que aviam on hi ha un restaurant per allà perquè resulta que... Noi, visca. Això és el que d'allò. Per tant... Bàrbara Martínez i totes les Bàrbares Martínez que hi hagin pel món, enhorabona i vinga, endavant, tu. Escolta, aquí estarem per dir-ho.
I a més et diré una cosa.
Digue'm una cosa,
aquesta senyora fa cada dia una hora d'exercici,
sí?
Però exercici que no vegis. Aixeca la cama més a dalt que jo.
Però a més moviments ràpids,
no para, i un, ni dos. I a més ho dirigeix ella, és a dir, que a sobre de que ha d'anar parlant tota l'estona fa l'exercici.
Sí.
I és un exemple perquè si fas coses vol dir que després pots portar una vida més normal. És a dir, si tu no fas res i estàs tot el dia sentat o sentada al sofà mirant la tele, probablement el metge t'ho prohibirà tot. Per què? Perquè el mínim que mengis de sucres, del que sigui, no ho elimines. Totes les coses que estàs prenent i vitamines tampoc les estàs fent servir. Estàs fent a copi i acumulació de grasses i tal.
I potser fas menys caca que els demés, perquè com els gossos...
No en va un.
Hem de caminar. i moure els budells i les cames, perquè si no, no funciona això. Ho vale. Sento, però al final són com els animals. Tu, si no passeges, no cagues. Per tant, si surts a passejar, aniràs millor.
Més et diré ara que parles
amb l'Ovaixa.
Digue'm.
No, això tampoc no cal.
De merda. Però el fet a vegades de fer una gran excursió, caminar, per exemple, 3 o 4 hores, fa que inclús només mentre estàs caminant et vingui caca.
Sí, que té caca.
Per què? Perquè estàs movent els budells.
Pues porta't una bosseta amb una mica de paper de vàter.
No.
Què passa, que te la fas a sobre?
No.
Què farem?
La cosa és següent. Tu fas la caca,
sí,
i el que ve, que està caminant amb tu, que te la reculli amb una bosseta.
Això, i com que la muntanya no fa pudor...
Però com tu ho fas amb els gossos, doncs algú que t'ho faci amb tu. Perquè o caquem o recollim, però les dues coses...
O també podria ser que, mira, doncs fer uns càlculs i mirar que en l'excursió no fer gaire saltirons.
Ja és inevitable,
és inevitable. Escolta, veig que vas amb caminar pla, amb caminar una mica suau. Bueno, és que no m'atrevo. Vaja, no, que això són petits consells que podem donar.
Jo aquí on em veus, que també vull... Hosti, va, perdona que faci coses rares, però és que no va bé el meu altaveu.
El meu
altaveu. Bueno, doncs sí, és que es perd l'estèreo, diguéssim. Perdo una oïda. Però la meva intenció ara, quan deixi de treballar, és fer exercici bastant.
T'hauràs d'esperar a deixar de treballar per fer-lo?
No, ja n'he fet molt a la meva vida, més del que tu et pots arribar
a
imaginar.
Però això no serveix per res que hagis fet molt al llarg de la teva vida.
Ah, mira, desconnectar-lo va bé. No, és igual. El que he fet està, diu.
Però això no et serveix per res?
No, sí que
et
serveix.
Per què en comptes d'esperar a jubilar-te o no, per què no ho fas demà?
A veure, Pip Floyd...
Fes-lo demà.
Jo he estat esquiant.
Però això no serveix per res. Però això no serveix.
Fa 4 dies.
No.
Després he sigut un...
Del passat no es viu.
He sigut un gran campió de futbolí.
No serveix de res tot això.
No, futbolí no serveix.
Tampoc. No tens carnet.
I he sigut un tenista, un... I a més ara faig molt exercici, perquè vaig a veure el handball.
És que la reflexió de... No faig res perquè ja he fet.
No, jo vull fer...
Que jo he fet molt,
Jo he parlat de futur. A veure, hem de pensar una cosa.
Dir-li.
Jo intento caminar
sí.
cada dia que puc, una hora com a mínim, i els caps de setmana faig una hora i mitja, 2 hores caminant.
Vull veure pujar les escales de l'edifici.
Puja-les tu, que per això hi ha ascensor.
Ja ho he fet, ja ho faig.
No.
Ja
fer exercici no vol dir anar en contra.
Tinc testimonis.
En contra, però és que jo per què les he de pujar
més,
les escales?
Ara això m'ha afavorit que conec tota la planta. Sí, conec els guàrdies jurats de la primera planta.
A mi em deprimeix tot això.
Fet amistats.
Perquè la primera planta és de l'atur i veus gent...
Els amics dels sindicats de la segona planta,
sí,
algun profe de la tercera de l'escola de música...
Trobar-te tots els nens que...
La senyora de la neteja, que estava aquí per allà. Hola,
trobo el mateix amb ascensor.
Faig amics.
Però no està molt bé, l'ascensor... A més, saps què passa? Que tu diu la Generalitat de Catalunya i si tu, i, pues, tu li fas cas. Si tu diu l'Illa que puges escales, tu puges.
Home!
I punto. Home. I ja està, home. Què collo estan discutint? Ara, diré que jo també les pujo quan s'espatlla l'ascensor.
Ja.
Està.
No hi ha
pujo
més.
Les de
quan
casa.
Quan no tens més remei.
Pujo les de casa. Això sí.
Mira, això sí, veus? Això és el que hi ha.
Les de casa meva les pujo per nassos i les de la meva mare per voluntat pròpia.
Mira, ya tengo el discurso de Adolfo Suárez.
Prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años.
Venga.
Puedo prometer y prometo que los hombres de Unión de Centro Democrático promoverán una reforma fiscal que garantice de una vez por todas que pague más quien más tiene. Puedo prometer y prometo un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias características.
Puedo prometer y prometo.
Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno.
Puedo prometer y prometo.
Puedo, en fin, prometer y prometo que el logro de una España para todos no se pondrá en peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos.
Ole, doncs això ho escrivia Fernando Ónega. Bueno, els discursos famosos d'Adolfo Suárez.
Pensar que... Va fer la seva feina, aquest senyor, però pensar que pels papers desclassificats del cop d'estat... Sembla que els grans piruleros d'Adolfo Suárez va ser Felipe González.
Hombre.
Al rei Juan Carlos.
Bueno.
És a dir...
Escolta tu, cadascú el seu
Felipe
paper.
Felipe González.
Eh?
Que tu has vist els papers? A veure, aquest senyor està en entredit amb el tema dels GAL, no l'acuso en cap moment, eh? Ni diré que ell és el senyor Equits, encara que ho hagi dit la CIA, el desclassificar els papers del cop d'estat del GAL. La CIA ha desclassificat per fer els anys que ha fet i ho posen els seus papers qui és el responsable del GAL. Ho diu la CIA, no ho dic jo, que jo acabi. Evidentment, no ho sé, però... vull dir, ja té nassos...
Bueno, però en el seu dia van fer el seu paper...
Ja té nassos de dir que Armada sigui president i que després ja se faci unes eleccions i guanyi ell.
Ojos que no ve
perquè
agafes
nueves. Perquè l'important era destrossar Adolfo Suárez. Noi,
sí, sí.
Com ens està sortint? I a més ens ha quedat un Felipe maco a final de temporada.
Bueno, sí, dius...
Ens ha quedat maco,
transformat.
Està més a prop de Bascal que de... o d'antidemòcrata que
bueno,
de
demòcrata. Bueno, escolta, al final el terme chaquetero és un terme que es va introduir just a la transició per definir tots aquells que durant el franquisme doncs, eren de mal alçada reticent i després van ser, escolta tu, de puny alçat reticent.
El problema és Chaqueta. Que Don Isidoro, que era tal com es coneixia el senyor Felipe González, perquè estava en clandestinitat, aquest senyor d'entrada ja portava l'americana de pana, i d'entrada ja anava com havia d'anar, i estava la clandestinitat i va lluitar per la democràcia. El problema és quan arribes. Com t'adaptes a l'exèrcit? Com t'adaptes a la vella guàrdia franquista que hi havia? Com t'adaptes a tot això? Doncs, evidentment, es va adaptar millor Felipe González que Adolfo Suárez. Adolfo Suárez va ser el que va haver de fer tot el canvi de passar de franquisme a democràcia...
I prometre.
De fer tot i prometre. I com li paguen? Doncs dient aquell... Que figurava que era el Salvador d'Espanya, els 800.000 puestos de treball.
Com que no es pot defensar, pues ja, pobre Suárez.
Sí, home, però vull dir, jo estic fent una defensa de Suárez.
Clar, per això dic que com que no es pot defensar,
l'acusen. Suárez no va ser chaquetero, Suárez venia del règim.
Ja, ja.
Suárez va agafar, i que el més fàcil era continuar amb el règim i a fer punyetes,
bueno.
I va intentar canviar, però pensa que mirant ara... les traïdories que hi havia, no tan sols dels franquistes, sinó els de l'altra banda també, per acabar i canviar-ho tot, doncs, pel seu costat, doncs, pobre, ja veiem com va acabar.
Escolta,
digue'm.
Va acabar. Queden 5 minuts per acabar.
Bueno, això si tu vols.
A mi m'agradaria felicitar a una amiga comuna.
Sí.
A una persona de Sant Sadurní.
Sí. Que... Bueno, ella no, el seu marit és de Sant Sadurní. Ella viu a Sant Sadurní.
Bueno, clar, està adoptada.
Sí, sí.
Per amor. Viu per amor. Com
nosaltres.
Amor,
com nosaltres, adoptats.
I mira que a vegades costa, segons qui, estimar segons qui, però, bueno, va, vinga,
va,
sí.
Va,
vinga, va, sí. És la Teresa. La Teresa és una persona que avui, doncs, pot estar contenta perquè, malgrat les circumstàncies gruixudes que està patint per culpa d'una malaltia degenerativa anomenada atàxia de Friedrich... Friedrich, Amirra. Atàxia de Friedrich. Que dius, què tens? Atàxia de Friedrich. Només de dir-ho ja és desagradable. Ja és desagradable. Però ella ho va afrontar doncs, amb tota la dignitat i tota la lluita que l'honora i l'honra. I resulta que tot va venir perquè primer un dels seus fills... Després l'altre, dels tres que tenen, dos, doncs estan afectats per aquesta malaltia i ella, com que li van dir que era hereditària, també s'ha fet les proves com la resta de la família i, malauradament, quan encara no tenia símptomes, va descobrir que també ella la portava i, efectivament, la malaltia s'ha anat manifestant. Per tant, a aquesta casa doncs, hi ha tres persones que tenen aquest problema, problemón, que és degeneratiu i que a la llarga doncs, implicarà coses molt, molt desagradables. Total, que... és una malaltia que no té cura, però en la investigació, sobretot d'Estats Units, ves per on, que d'aquestes universitats que el Donald Trump es vol carregar, resulta que es va trobar un medicament que retarda i molt els efectes d'aquesta degeneració i, a més, millora moltíssim les condicions de vida de les persones que pateixen aquesta malaltia en el procés de degeneració. Es tracta d'un medicament que, atenció, es diu Omaveloxolon, de la companyia Skyclaris, que és els laboratoris que fan aquest medicament. Clar, cada pastilla, bueno, dius, vale, pues te la prens i perfecte, tu. No l'has de comprar, no hi ha cap problema. Bueno, hi ha un petit detall, que és que cada pastilla val 300 euros. que resulta que es necessiten 3 pastilles al dia...
Coño, ai, carambes.
Perquè faci efecte. Que això significa que en un any són 328.000 euros, 28.500, és que són, és tant que ja no vull ni que, sí, ja sí. M'estic marejant. I, clar, tenint en compte que a casa d'aquesta persona són 3 persones que pateixen la malaltia i necessiten aquest medicament, si tu vas multiplicant necessites cada any pues, re, un petit detall d'un milió d'euros per medicar-te, que dius...
Però, a veure, també, qui no té un milió d'euros?
Però,
així, pam,
clar,
qui no ho té?
El drama ve quan resulta que el medicament sí que està autoritzat per la sanitat pública a altres països, perquè resulta que, malgrat Espanya també el té en estudi, altres països com Alemanya tarden només 4 mesos a autoritzar-lo, i en canvi aquí, doncs, de mitjana, és un any i mig, 2 anys.
Sí, i resulta... ja et pots anar morint,
i mentrestant,
no?
Ves-te morint. Sí. Tenint en compte que el medicament ja existeix. I que ja ha estat aprovat per altres comissions mèdiques d'altres països, com Alemanya, que dius, home, sospitós, de poc rigorós,
saps
no.
Saps que se'n venen improperis brutals cap a Espanya?
Ens quedem amb lo positiu. Resulta que aquests dies salta la notícia, el 28 de gener concretament se li notifica a la família que la Comissió de Medicamentos del Ministeri de Sanitat proposava finalment al govern d'Espanya poder finançar aquest medicament. I que, finalment, això s'ha publicat el dia 28 mateix de febrer, que és quan li notifiquen a la família, que ja està publicat. Ara hi ha un petit detall, que teòricament ja és molt poquet, però continua havent un petit detall. L'1 de març es pot receptar, avaluant a cada pacient, aquest medicament. Però Catalunya, com que la sanitat és catalana, resulta que hem d'esperar a que ara la Generalitat l'inclogui, que pot ser això d'un a 3 mesos, en una comissió, perquè una comissió l'aprovi i d'aquesta manera els metges de del CatSalut el puguin receptar.
Doncs me cago en Catalunya, també.
Doncs, home...
Vale? Me cago en Catalunya, també. M'he cagat en Espanya, em cago en Catalunya.
Doncs mira, va, aquí estem... Cagar, hi ha molta gent que cobra cada departament...
Bueno, és que jo ho entenc, eh? Mira, clar. Ara no hi havia passat. Perquè ha de passar per la comissió, després per la subcomissió, després per el secretariat general, que té al mateix temps unes subdivisions que després afrontaran amb el consorci...
Necessari, tot molt necessari.
Per després notificar a la...
Supernecessari. Bueno,
és a dir, així som de festivals.
Ens quedem amb lo positiu.
Va.
Ens quedem amb lo positiu. A la Teresa i a tota la família, al Jaume, al Luc i a tota la resta, doncs que enhorabona, des d'aquí els enviem una forta, forta, forta abraçada i que esperem que a partir d'ara, com a mínim, les coses siguin una mica més agradables i més fàcils, que d'això es tracta.
Molt bé, doncs, amb aquesta bona
gran
notícia.
Gran notícia,
sí.
Gran.
I després també algun dia m'ha d'explicar per què un medicament... val quasi 1.000 euros al dia.
Doncs pues perquè els laboratoris que l'investiguen teòricament han finançat amb moltíssima pasta aquesta investigació i ara s'ho volen cobrar. Com passa amb tants medicaments, que aquí, que la sanitat
però,
és pública, afortunadament...
Les drogues són baratíssimes, si t'hi has fixat.
Bueno, les drogues no creguis, que
no,
també...
No, les drogues...
Les bones...
Home...
El problema són que a vegades, que no tens diners, fots tot d'allò.
Diu el Toni que marxem.
Marxem ja?
Val, adéu.
Home, doncs pues no sé, adéu.